Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Bandura Pons ja ha acabat el seu últim projecte cinematogràfic, La vida abismal, basat en la novel·la de Ferran Torrent i que avui ha presentat a València. En parlarem als Sentits. També us proposem veure les imatges dels anys 20 a Catalunya i Espanya, quan Telefònica començava a instal·lar el telèfon, reunides en una exposició al Palau Moja de Barcelona. I us explicarem les obres i els autors guanyadors dels Premis EDB de Literatura Infantil i Juvenil que s'han conegut aquesta tarda.
Per veure.
Divendres s'estrena l'última pel·lícula de Ventura Pons, La vida abismal, una història de passions fins al límit, basada en la penúltima novel·la de Ferran Torrent, La vida en l'abisme, finalista del Premi Planeta 2004. La pel·lícula l'han presentat avui a València i ha anat el nostre corresponsal Ignasi Muñoz.
Ens trobem a la València dels anys 70, on el personatge autobiogràfic i homònim de Ferran Torrent arriba a la maduresa debatent-se entre un cert compromís polític antifranquista i moltes ganes de viure fins al límit. Llavors coneix el xino anomenat El Rubio en la novel·la, un tafur arriscat inconscient que es guanya la vida en timbes nocturnes i altres negocis il·legals. Ventura Pons ho veu com a una amistat iniciàtica.
Jo veig un nano que està desorientat, que no sap què fotre, que està perdut en una societat petita on la veritat no era la veritat oficial, perquè la cosa oficial tot era una mentida i el món va per sota. No? I aleshores coneix un tio que l'ensenya a viure.
La pel·lícula mostra l'espiral de risc del personatge del xino, una espècie de quixot bebedor i enamorat d'una prostituta, i un Ferran que l'acompanya discretament en les seues aventures, que de tant en tant li aconsella trellat i calma, però que s'amera i admira la capacitat de viure de l'amic, tot plegat molt acostat a la realitat, segons explica Ferran Torrent.
Tinc amics, i precisament la novel·la d'alguna manera és un homenatge a algú d'ells, que els agrada viure contínuament de l'abisme, no? I un abisme que és bastant profund des del meu punt de vista. En canvi, altres el feien un guadaúvia i per ells és un abisme també, no? És a dir, a mi em fascina molt l'abisme, però del punt de vista estètic. Fer un canvi, admira molt la gent que és capaç de viure l'abisme i alhora capaç de dormir tranquil·lament, no?
El punt de ficció total són les escenes de ruleta russa on el xino es juga la vida disparant-se amb un revòlver al cap, apostant contra la seva pròpia mort.
Intentat ser el màxim fidel possible amb el Ferran, però sobretot he intentat ser fidel a mi mateix, no? I, bueno, jo li agraeixo al Ferran que m'hagi donat tota la llibertat del món per poder fer la pel·lícula com vaig pensar que s'havia de fer.
Era una època molt fotuda, sense saber a on anar, què fer, i sempre anava per allà algun tio que trencava les normes, no? Que vivia d'una forma especial, que podies, en certa manera, alliberar-te de la quotidianitat aquesta, no?
És la veu d'Antonio Valero, el narrador de la història, el mateix Torrent que explica els fets 30 anys després de perdre la pista del xino. Ventura Pons ha volgut donar un ambient molt valencià amb una elecció d'actors de la terra com Pepa López, Juli Mira, Pep Cortés, Albert Forner i un debutant, José Sospedra, en el paper de Ferran Torrent. Òscar Jaenada s'ha endinsat en l'accent local, amb Mestra inclosa i algun que altre excés.
Arribar que li vaig posar una filòloga valenciana que va estar al treball. Jo trobo que fantàstic perquè gairebé...
I que em va posar tres xes en la pel·lícula i no he utilitzat mai un xenc en novel·la.
Bueno, però...
Això és una queixa que vull fer.
Bueno, acceptada.
Finalment l'abisme és molt gran i el xino, que està sempre massa a prop, no pot sobreviure.
Per assaborir.
El Palau Moja de Barcelona presenta fins al mes de març una exposició de 120 fotografies i 5 pel·lícules provenients de l'Arxiu Històric de la Fundació Telefònica. La mostra es diu Transformacions i permet veure el treball de destacats fotògrafs dels anys 20, que és l'època de la instal·lació massiva del telèfon. Fem un recorregut per aquesta mostra amb Montse Comelles.
A
Es tracta d'una col·lecció única i irrepetible que inclou imatges fetes des de 1924 fins a principis dels 30. L'exposició recull una època de la història de Telefònica i, en conseqüència, també d'Espanya, que abraça els anys en què es va popularitzar l'ús de l'aparell telefònic. Uns anys en què el progrés arribava a molts pobles i transformava el paisatge urbà de les principals ciutats de l'Estat. Francisco Serrano és el director general de la Fundació Telefònica.
Una carretera no era un objeto que se hubiese reflexionado sobre el interés de fotografiarlo. Bueno, con motivo de los tendidos telefónicos empiezan a fotografiarse lo que es el paisaje español de la época y son las únicas imágenes de cómo era la España. Bueno, ya verán ustedes abajo la carretera Madrid-Zaragoza-Barcelona, el impresionante aspecto que da mientras por un lado se tienden postes telegráficos y por otro pasan carretas con una mula y un toldo y un perro y un par de peatones, ¿no?
Transformacions és una antologia que reflexa el primer i més important grup de fotografia documental de l'Espanya del segle XX, el de l'Arxiu Fotogràfic de Telefònica, compost per més de 12.000 fotografies i una vintena de pel·lícules de l'època. El seu director destaca que moltes de les obres que es veuran al Palau Moja són inèdites i referents a Catalunya.
L'exposició està composta de 120 fotografies, de les quals 85, són major part inèdites, corresponden al ámbito estrictamente catalán. Hay algunas de tipo más genérico, pues eso, las carreteras que conducen aquí o no, etcétera. En alguna de las películas pueden ver ustedes los problemas de tender las líneas por el Ebro, etcétera. Pero 85 fotografías son estrictamente referidas a Cataluña.
Barberà Massip, Ramon Claret o Contreras i Vilaseca són alguns dels fotògrafs de la mostra que conjuga el vessant artístic amb el documental. Recull, per exemple, imatges de terrats plens de cables telefònics, de la inauguració d'instal·lacions telefòniques encapçalades per bisbes o també de la incorporació de la dona com a telefonista. El Palau Moja també presenta 5 pel·lícules sobre, per exemple, com es muntava un telèfon. Catalunya ha estat pionera en la història espanyola de les telecomunicacions. Aquí s'hi van dur a terme les primeres proves telefòniques de l'Estat el 16 de desembre del 1877. Per això s'ha triat Barcelona per muntar-hi aquesta exposició.
Les primeres proves tècniques que es feien a Espanya s'hicieron en l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona i apenas 15 meses, que se dice pronto, después de que Graham Bell, Alexander Graham Bell, presentase su invento en la exposición de Filadelfia en el año 1877, 15 meses después, la primera conversación telefónica se mantiene en España, se tendió una línea especial, fue entre Montjuïc y la Ciudadela, una línea de unos centenares de metros nada más. Por tanto, quiero decir, era obligado venir aquí y era obligado venir aquí con un marcadísimo acento catalán.
Sentit comú.
Apassionar el jove lector per la literatura històrica i llançar una crida a una societat obsessionada per la perfecció són els missatges que es desprenen de dues obres guanyadores dels 500 Premis EDB de Literatura Infantil i Juvenil. Els escriptors Elia Barceló i Rodrigo Muñoz són els noms que han aconseguit els premis amb les obres Cor de Luna i Els Perfectes. Els guardons s'entreguen demà a Barcelona en un acte que presidirà la infanta Cristina. Ara ens ho explica Montse Camps.
Ja sé que els teus pares són bona gent. Ja sé que tens una opinió força favorable dels teus germans. Però ho has de reconèixer. Tenen els seus defectes. Petits defectes. Coses sense importància. Com ara ficar-se el dit al nas, o xarrupar la sopa, o entossudir-se sempre a veure una cadena de televisió diferent de la que tu estàs mirant. El que sigui, però, defectes. Perquè totes les famílies del món tenen defectes. Menys la meva. Els meus pares no tenen defectes. Les meves germanes tampoc. Són totes senzillament perfectes. Jo no.
És la història d'un niño de 11 anys que se siente abrumado por lo perfecta que considera él que es su familia. Es decir, considera que tiene a los padres más perfectos del mundo y a las hermanas más perfectas del mundo y eso llega un momento en que no lo puede soportar. Que tanta perfección, tanta esa manera tan estupenda de estar en el mundo, pues al niño le acaba abrumando.
Rodrigo Muñoz té 40 anys i és pare de dos fills, la Júlia i en Gus. Els seus fills eren els protagonistes de l'obra Júlia i Gus visiten el Top Manta, la història de dos germans que tenen una família desastrosa i plena de problemes. Ara Muñoz ha volgut donar-li la volta i amb els perfectes s'endinsa en una família que aparentment no té cap mena de problema. Una casa on no es crida, on ningú s'enfada, on els pares i les dues filles viuen en total harmonia. Però el més petit, l'Àlex, no se sent bé. No pot viure entre tant cotofluix. Sap que alguna cosa falla i decideix espiar-los per descobrir les veritats i les mentides de casa seva. El missatge és clar.
És una reflexió sobre ese tema, la perfecció, sobre esa exagerada tendència que tenemos a veces todos a ponernos un listón muy alto y a no ser capaz de reconocer los defectos, ¿no? Yo creo que los defectos no hay ni que esconderlos, como hacen los padres de este niño, ni tampoco exhibirlos, no hay por qué exhibirlos, simplemente lo que hay que hacer es aceptarlos, porque es lo más humano, ¿no?
Mentre els protagonistes actuals de la història que és a punt de començar viuen les seves vides quotidianes, uns altres protagonistes que ja no tenen res, excepte el seu amor i la seva esperança, s'esperen en les tenebres gelades que es produeixi el miracle. Tot va començar 1000 anys enrere, i per bé o per malament, s'acabarà ara.
Cor de Luna planteja una història molt diferent. Elia Barceló, doctorada en literatura hispànica i professora de literatura a Àustria, viatja 1000 anys enrere i ens parla de dos nois que s'enamoren mentre assagen una obra teatral sobre el personatge del Cid. Tots dos es convencen que estan posseïts per l'esperit dels personatges reals i, juntament amb els seus amics, intentaran trencar la maledicció mil·lenària que va condemnar l'amor entre Sancho, vassall del Cid, i Guimar. Amb Cor de Luna, l'autora, professora amb molts d'anys d'experiència, vol despertar la curiositat per grans obres, com el mateix El Cid, un objectiu que és conscient que és difícil.
En cuanto una obra se considera un clásico, ya no la lee ni Dios. O sea, la compran, la regalan, hacen ediciones lujosas, pero nadie se la lee. Porque todo el mundo tiene una especie de prevención hacia algo que ha sido escrito hace 800 años. Por eso creo yo que si la literatura, en lugar de enseñarla por programa, se intentara contagiar, que es lo que yo hago con mis estudiantes. O sea, les cojo el poema y no les hago que se lo lean entero. Les doy un pedacito de aquí, un pedacito de allá y se lo cuento y se lo contagio y tal. Y entonces quieren saber qué más pasa.
Amb aquests premis, els EDB arriben al seu 15è aniversari amb un balanç de 250 originals presentats cada any de mitjana. Una eina per descobrir nous autors. I com a prova, només una dada. Una de les primeres edicions la va guanyar el premiat i llegit Carlos Ruiz Zafón. Doncs amb aquestes dues històries tan diferents que han guanyat aquesta 15a edició dels Premis EDB de Literatura Infantil i Juvenil, Cor de Luna i Els Perfectes, acabem l'Espai Sentits d'avui de Catalunya Informació. L'ha fet possible, com sempre, la realització tècnica de Júlia Aparicio, la producció d'Helena Miquel. Us ha parlat Marta Romagosa en nom de la secció de Cultura dels Serveis Informatius. Gràcies per la vostra atenció i fins demà.